A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Estava en pretertúlia abans de començar aquest directe. Avui tinc tres convidats, una convidada i dos convidats. No hem arribat a l'equilibri, com fèiem conya abans. Però bueno, aquí no hi ha... ni partidistes ni partidaris, tots sou benvinguts. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal?
Ets minoria i no ets minoria, perquè tots són persones, per dir-ho així.
Us tinc a davant, tots, eh?
Bueno, és que això és el respecte, o sigui que... A partir, això és una miqueta com la professora i els alumnes, per dir-ho de manera, no? Però no anem a classe, anem a passar un bon moment. O Manel Baixiri, benvingut.
Bon dia, Enric.
Eduard López Mirmí, gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, parlàvem de moltes coses, tinc unes quantes coses al tinter, per dir-ho així, avui. Bé, com tots estem una miqueta a l'aguait de la política i de lo que es diu aquests dies, bé, hi han hagut reaccions també de reformacions de partit polític, ho comentava a mi a la tertúlia, que el Pla i Acció doncs, es tornen a unir, per dir-ho així. La Karim Montaner, dius, ha saltat una miqueta d'aquesta resurgència, per dir-ho així. Clar, es té que recordar les, diguem, unions i pactes i no pactes que es van complir el 2019, no? Aleshores, dius, la gent tindrà memòria el 2027 de lo que va haver-hi entre sí i no i tal? Bona pregunta, no, Elisa, per dir-ho així?
A veure, personalment, i sent una de les defensores dels partits polítics, avui per avui jo defenso moltíssim les llistes obertes. Llistes obertes com s'havien fet abans de la Constitució, en la qual tu escollies aquelles persones que consideraves que eren persones ja no tan simple com bones persones, sinó persones que a tu et donaven tota la confiança del món per votar-les. No aquelles llistes de partits en les quals tu has de determinar quin partit t'agrada més o quin partit... Perquè dintre dels partits doncs, hi ha persones fantàstiques, no parlo, però hi ha altres, en altres partits poden haver-hi també persones que són que tu coincideixes molt amb la seva manera de ser, no tan sols amb la seva manera de... I per tant, jo crec que abogo més que pels partits, com et dic, sinó per les persones. A partir d'aquí és normal que hi hagin molts partits, que surtin molts partits, que hi hagin moltes enteses, etc, perquè hi ha un canvi de govern i per tant, aleshores, això sempre passa quan hi ha un canvi de govern, quan el cap de govern ha estat ja dues legislatures, llavors hi ha sempre aquests moviments de partits, no? Però torno a repetir, jo sóc la defensora de les llistes obertes.
Eduard.
Jo m'agraden les llistes obertes, per exemple, als comuns. I no solament obertes, sinó desbloquejades. D'acord? O sigui, encara més obertura. Dins de la mateixa llista puguis triar, puguis escollir l'ordre que a tu t'interessa, que a l'elector l'interessa. O sigui, obertes i desbloquejades. A nivell de Consell General, jo penso que s'ha de donar una... Perquè ara, els comuns... És una mica el treball enfront del ciutadà, enfront office amb el ciutadà, i el ciutadà pues, és la primera línia de política amb el ciutadà. El que és el Consell General, hi ha unes línies de treball a nivell legislatiu, etc, i penso que les llistes haurien de ser tancades, entenc jo, tancades perquè donar-hi més personalitat als partits. No? Desbloquejades o no, amb les llistes tancades aquestes que jo preconitzo, és una opinió, eh? Una opinió. Pues potser també desbloquejades, per poder escollir, per donar, clar, normalment a les llistes, una llista que està bloquejada, pues, bueno, a les 3-4 persones de davant són les persones que marquen una mica la tendència, no? Pues intentar d'obligar els partits a que facin unes llistes més homogènies, no? Unes llistes on els últims de la llista tinguin la mateixa personalitat o la mateixa maduresa que els, de la, els del començament. És una mica la meva idea general.
Jo aquest tema no conec molt, però jo parlo més de el perfil de la persona. Si jo soc, diguéssim, un partit polític, no? El cap de govern o cònsul, tot que seria, algo que sigui empàtic i que pugui liderar. I al seu voltant, els ministres, tu vas ser ministre d'Economia, sí o sí, ha de ser economista, mínim. Vols ser ministre d'Esport, ha de ser presa d'elit o professor d'esport. De tenir una carrera o algo. Tu vas ser, diguéssim, ministre de Benestar, sí o sí, metge. Per nassos, obligar-te. I tu com a cònsul o cap de govern sabes gestionar el teu equip. Però si no, això passa cada vegada. Ha de ser sí o sí mínim una carrera en allò que vols fer, si no té sentit. Si no, és lògic. Tu pots ser, diguéssim, albanyil i ser ministre d'Economia. No, no té sentit. No, jo obligaria per llei a tenir una carrera en aquest sentit.
Del que dius tu, Omar, ho entenc. Hi ha una base... Bueno, i hem tingut casos, eh? Per exemple, hem tingut ministre de Salut, el... Ara no em diré el seu nom, el senyor Obiols, era? No, ara no em ve el nom durant la pandèmia.
Sí.
Ara no em ve el nom i que em perdona.
El metge, no?
El senyor Benazet, perdó, que em perdoni, que ara he tingut un buit. Doncs, cert que en alguns casos sí que hem tingut la persona que tenia, diguem, aquest recorregut professional. Ara també després, diguem, pots tenir una persona que ha tingut una experiència anterior en un àmbit i que després, professionalment o tal, ha anat per un altre vessant. O sigui, tu dius un esportit d'elit, sí, però, per exemple, si tu arribes a un càrrec de ministre a 50 i alguna anys o 40 i alguna anys, ja no ets, però has tingut
sí,
aquesta experiència.
Sí, clar, sí, això mateix. O tenir experiència, diguéssim, aquesta, o una carrera que et doni poder, o sigui, que siguis creïble pel teu país, que tinguis paraules coherents amb el teu càrrec.
Ara, del que diu l'Omar, Eduard, cert que potser per llei no obligatoriament, però que hi hagi una preferència, perquè clar, amb el país que tenim i la dimensió que tenim, forçosament els candidats tampoc no són infinits, o sigui que...
Veure, és interessant que un Consell General sigui el reflex de la societat. Llavors, quan abans parlàvem de quotes. Jo, que sóc contrari a les quotes que s'estan establint, quotes de paritats, etc., amb feminisme, amb gèneres, jo penso que si volem fer quotes, fem quotes de que hi hagi un tant per cent d'advocats, un tant per cent d'enginyers, un tant per cent de gent que aixeca la persiana cada dia, o sigui, un reflex de la societat. Vale? Llavors, això crec que és bastant evident que hauria de ser així. El Consell General que representa el poble, que representa la ciutat, sigui el reflex total de la societat. És complicat d'assolir perquè, bueno, això va combant, els números van combant i les eleccions van combant. A nivell de comú, home, l'empatia que pot tenir un cònsul enfront davant d'una ciutadania, d'una parròquia, home, és important, és molt important, però no, per això està a les urnes, i si es desbloquegen aquestes urnes i si són obertes les llistes, doncs, bueno, què més, no? Dones l'oportunitat de poder escollir la persona més empàtica en funció dels votants que hi ha.
Sí, perquè el líder ha de ser empàtic. Sí, o sigui, ha de demostrar confiança al poble. Ara, el que té darrere el seu equip és gent preparada i ell sabe gestionar això.
Del que dieu, és cert que és una, potser un reflex del vot. Aquí a Andorra, que es vota per una persona, a vegades, o s'identifica una persona en un partit i no forçosament per un programa o per una visió, diguem, de tot el que pot, diguem, aportar al grup polític o al país en el seu programa a les eleccions.
A veure, partim de la base en què Andorra és un petit país. Partim de la base que els que voten tampoc són la majoria de la gent que hi ha a Andorra. Vota, doncs, per exemple, que tinguin passaport andorrà per votar, que són 30.000, poso 40.000, ja poso 40.000. D'aquests 40.000 n'hi ha molts que ni estan avesats amb la política, ni els importa molt poc, vull dir-te, la política, perquè es veu després amb la quantitat de vots que hi ha hagut. Les últimes eleccions, amb 6.000 vots, si no recordo malament, ja teníem un govern. Home, democràtic, democràtic no és. Aleshores, jo crec que també hi ha moltes persones no volen anar a votar, doncs perquè potser no els agrada cap de les llistes, simplement. O sigui, aniran a votar els que són del partit, però les altres, moltes persones diuen no, és que de tots aquests no m'agrada ningú, o vaig a votar en blanc o ja no vaig a votar, perquè ja és el desencís. Si tu fas les llistes obertes, tu que coneixes la gent, tu que coneixes els que estan, les persones que són del país i que s'estimen el país, ja coneixen aquelles persones que tu els hi donaries confiança, els hi donaries la confiança, segur, siguin dones o siguin homes, cada un amb la seva manera de veure les coses. Hi hauria molta més participació. Si tu mires la participació abans de la Constitució i després de la Constitució, cada vegada va disminuint. I això no vol dir que les persones, em diu, d'alguna manera, alguns passaran, perquè no, perquè diuen, bueno, això és el mateix. Moltes vegades sentim, sempre guanyen els mateixos.
Sí.
Ho sentiu o no?
Sí, sí.
Es diu molt això, es guanyen els mateixos. Home, pues obrim una mica i tornem a l'abans, no perquè tinguis, jo què sé, pensis que allò d'abans era més bo. No, ni molt menys. Hem mirat endavant amb moltes coses. Però no oblidem que és un petit país. Com ho fa Suïssa? Com ho fan? I per què ho fas? Per què hi ha cantons a Suïssa? Per què hi ha un govern molt petit a Suïssa i els que tenen més importància són els cantons? Venim d'aquí, Venim de les parròquies. No vull dir ara que les... No, però venim d'aquí, de lo petit. Perquè era molt més fàcil l'organització i era molt més democràtic el que hi hagués gent de totes les parròquies amb visions diferents. Per tant, torno a repetir, jo crec que la manera de que estem acostumats a les llistes, que potser n'hi hauran moltes i que després hi hauran pactes. Evidentment, de tots aquests partits no farem 6 o 7, no, després hi hauran els pactes, grans pactes, que poden ser 3, que quedin 3, que quedin 4, d'acord? Però tornem a les mateixes coses. Tu has d'escollir a 28 persones, vale? I amb una llista que dius, bueno, jo del paquet partit jo soc... crec en aquest partit, però dius, escolti, jo perdoni amb aquestes persones, ho sento molt, no hi crec, no és perquè siguin bones o dolentes, no, és res, no té res que veure.
Això que dius tu, a contestaré, jo no sigui idea ni res, ni molt menys, però idea això ho entès, el que dius tu. Uh-huh. Deia perquè raça sempre, perquè té baix perfils de gent desconeguda, gent de poble, gent amb estudis, ho té tot, deia, per això raça. Ha agafat tot el que dius tu, que gent, ha agafat el millor de cada casa, sigui amb empatia, sigui amb estudis, i això és ho han vist. El que dius tu, pensa res en sempre. Pensa en gent competent en estudis, bones carreres, gent en esport i gent molt empàtica. Pensa res en. I això que dius tu és ho han entès.
Ara, el que dius tu, Omar, entre la teoria, que és el que dius tu, i després la posada en pràctica, sempre tens un salt, a vegades,
en política,
important.
Sí, però el que importa és guanyar. A partir d'aquí ja fa el que vols. A dins ja, això ho veiem molt, als Estats Units, França, Espanya, és guanyar. I a dins ja, cosa que anem per 100%. El que importa és guanyar el vot, el que importa. I això es guanya amb empatia, venent la moto, com diguem.
L'arquitectura institucional d'Andorra és molt clara. Andorra té cantons, que es diuen parròquies.
Suïssa.
No, no, Andorra té cantons que es diuen...
Per això feia la comparació.
Andorra es diuen sí. parròquies, és el mateix.
Per això t'ho deia.
És exactament el mateix. Són lands, són estats, són consells regionals, són autonomies, sí, i aquí Andorra se'n diuen parròquies.
Completament d'acord.
Llavors, el tema, perquè un comú pot, tres comuns poden unir-se i ser un poder legislatiu, Andorra. Llavors, pues, d'entrada, això ja dona una democràcia important al que són, diguéssim, els lands o les parròquies que es diuen Andorra. A nivell de Consell General, el Consell General es va crear com una doble càmera unida. El Consell General és al mateix temps un senat que representa, els senats d'arreu del món representen el territori, i a Andorra tenim un Consell General que hi ha un senat, que són els 14 consellers que s'elegeixen parroquialment, i el general. Vull dir, jo personalment penso que és un sistema molt interessant per no crear dos càmeres en un país petit que tenim, de tenir un Consell General, un Parlament, un, diguéssim, bicèfal, però unit. Llavors, el tema de que deies demà de la democràcia, de que són pocs a votar i tal, a veure, opinió, és innegociable que per votar en unes eleccions tan comunals com generals s'ha de tenir la nacionalitat. Per mi és innegociable. Per molt petit que sigui, per molt petit que sigui el país. Perquè el país és petit, però arreu del món els lands, les parròquies, nacional, voten els nacionals, a tot arreu del món. Hi ha molta gent fa una analogia que no és correcta, que és anòmala, amb el tema d'ajuntaments i comuns. Un comú no és un ajuntament, però és més coses que un ajuntament, és un land. Entonces, tot això és important amb alguns partits, com a mínim un que conec a Andorra, que està fent molta tendència a que els comunals votin residents. Per mi és innegociable que no. Hauria de ser nacionals i punt. Després hi ha una possibilitat de fer-te nacional. A nivell de... Què hem dit més, Ander? A nivell d'institucional, a nivell de comunal, a nivell de l'empatia, a nivell de les eleccions, jo penso que tenim un sistema a mida, perquè a mida, per la quantitat de gent que som, un sistema molt ben adaptat a Andorra, entenc jo. Una altra cosa és d'augmentar la representació de 28 a... sembla que podia arribar fins a 42, em sembla que era. El Consell General, l'habitacle està preparat perquè hi hagi més, per si mai hi ha un canvi, no és un canvi constitucional, perquè està previst de que puguin haver-hi més de 28 consellers. El que passa que, bueno, és una possibilitat en cas de creixement exorbitant d'Andorra, cosa que tampoc desitjo. Entonces, estem parlant d'un creixement no solament de gent, diguéssim, nouvinguda, sinó de nacionals. Andorra cabem els que hi cabem, i jo penso que ha estat tot bastant ben dimensionat de la forma que s'ha fet.
Del que dieu, estàvem parlant d'aquestes figures polítiques. Per exemple, la Maria Martí Sella s'anunciava amb tres noms possibles per al possible successor al senyor Espot al cap de banda d'EA per les properes generals, el senyor Martí Sella, el senyor Ladislau Baró o el Guillem Casal, el portaveu de govern i també ministre d'Agricultura. Dius, caram, dius, estem a un any i mig aproximadament de generals, dius, caram, dius, ja és...
No se sap quan estem.
No se sap quan estem.
Ho sap una persona.
Teòricament, dius, però dius, caram, dius, ja és estirar una miqueta, diguem, la catifa, per dir-ho així, per començar el recorregut cap allà. Tant de temps endavant? Necessari? Innecessari? Seran anticipades o no? Hi ha moltes incògnites.
A lo millor és un missatge que ens passa al cap de govern. Potser és un missatge que ens passa. Potser ens està dient, el que ho entengui, el que ho vulgui entendre, que el 26, l'any 26, doncs hi haurà eleccions anticipades. Potser està passant aquest missatge. No ho sé, ho desconec. En tot cas, tothom ha d'estar preparat una mica. Els partits que estan allà al Consell General i alguns que s'estan creant, s'estan reunint alguns fins i tot, que s'han tirat els trastos al cap i ara es tornen a unir altra vegada. Bueno, la política fa estranys companys de llit. Sí. Això és així, no? No m'ho invento jo, això, no? Llavors, a nivell del cap de govern, pues, ja veu que està, pues, bueno, finalitzant, no amortitzat, diguéssim, però gairebé, pues, bueno, el que ha de fer com a president del partit, ja no com a cap de govern, és donar-li vida a aquest partit i donar-li continuïtat, i és el que ha fet. Jo penso que és una actitud totalment normal. Ara, pot ser un missatge subliminal, per llegir entre línies, en el qual, senyors, prepareu-se que el 26 s'acaba la història.
Això és digne d'un contracte d'assegurances o de llegir entre les línies?
No sé el que va passar. Ho desconec, ho desconec. Però no esperem cap sorpresa en aquest aspecte.
Bé, no. Jo, contestant a el que deies, potser m'he expressat malament. Jo no vull dir que tots hagin de votar. Jo dic que si hi ha persones, 40.000 persones que poden votar, com és que només hi van...
Un 30%.
Menys.
Mira,
menys,
també ho defenso. Considero que no anar a votar és una opció. Considero.
Doncs
no,
mira, jo considero de que la primera vegada que jo vaig votar, que fa molts anys d'això, encara eren les llistes obertes, i era fantàstic, era una, les votacions eren realment una festa, no? I anava moltíssima gent
a mi m'encanta anar a votar.
I a mi també.
A mi m'encanta, però és una opció
de
llibertat. Una opció de llibertat, no anar a votar.
Si tu pots tenir les llistes obertes, la gent, et puc assegurar que està molt més avesada i moltes ganes.
Jo opino que si no votes, si et queixes, és incoherent. Vota però, que sigui el que t'agradi més
però,
o el que t'agradi menys.
Però és una opció de llibertat.
Totalment
cert. És una opció de llibertat. Però, ara, és veritat que si tu dones més al·licients com llistes obertes, etcètera, estic d'acord amb tu, Elisa, que home, potser la persona... Perquè tu... Les persones que no van a votar, hi ha moltes raons.
Sí,
raons. Sí. Hi ha persones molt intel·ligents, preparades, formades, que no van a votar. O sigui, no, tampoc és una manera de gent que no està preparada, gent que està fora de la societat. Gent totalment preparada que no hi van. Per què? És un concepte de... N'hi ha moltes de raons per no anar a votar. Però és veritat, si dones al·licients que... Mira, et dona més oportunitats d'escollir. Pues clar que sí. Pues igual... Ara, a la base, el que penso és que és una opció. Una opció de llibertat, no anar a votar.
Però és que el problema està que quan no votes, el fet de votar o no votar és crucial perquè pot determinar la teva vida. El teu país, la política, els impostos, això és un 100% votar. Per tant, no anar a votar jo ho trobo incoherent en voler després millorar o queixar-te.
Dic una cosa, la societat civil... La societat civil, per sort, avança en molts països, ja no dic Andorra, en molts països, a pesar dels governs.
Sí, cada vegada més.
Per sort, la societat civil està bastant per sobre.
O l'altre.
Per sort.
Sí, però hi ha un color o altre color que té idees més radicals o no tan radicals. I tu, aquí, has de patir-les i viure-les.
Ara, del que deies tu, Eduard, d'aquesta llibertat de no votar, no és més fort... anar a votar i votar blanc?
És una altra opció.
Però bueno, a nivell d'impacte, i suposo que això es mira molt a nivell dels analistes, sí. Dius, passo el tema, no hi vaig. Això és una cosa. I el que diu l'Omar, si no hi vaig és que em desinteresso. Ara, hi vaig, em molesto anar a votar, però no dono el meu vot a ningú. Això vol dir que estic descontent i que ningú el que em proposa em satisfà.
Això mateix s'ha de fer, això.
També pot ser que siguis contrari al sistema. Sí. Ets un antisistema... És un antisistema i votar en blanc fins i tot és entrar dintre del sistema.
No, dius
un antisistema.
Ets un anarquista moderat, no? Sí, per dir-ho així.
En tot cas,
no parlo per mi, estic intentant de...
En tot cas, el vot en blanc ens dona la idea de que les persones que no estan d'acord en cap d'aquestes llistes que s'han presentat.
Dius, i això accepto.
I de vegades, et dones compte amb moltes votacions
que guanya el vot en blanc, no?
Ara, des de que hi ha les llistes tancades, no, però abans hi havia molts vots blancs, val? I que no, que dius, ostres, què passa aquí? I és el poble evidència de que el que has presentat no t'agrada, no et convenç.
Bueno, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisa Moixella, l'Omar El Bashiri i l'Eugeni, l'Eduard López Mirmi, no sé per què et deia Eugeni ara, Eduard, i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Escolta bé, el sorteig del segon mini ja està de camí. Si tens la nòmina o pensió a Morabanc, participa en el sorteig d'un altre Mini Countryman 100% elèctric All 4 el proper 11 de desembre. Encara no ets de Morabanc? Domicilia la nòmina o pensió per entrar en el sorteig. A més, t'abonem fins a 500 euros. A què esperes? Tenir la nòmina o pensió a Morabanc et portarà molt lluny. Consulta'n les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia. Estàvem amb xerrada durant el temps de publicitat. Bé, canviem de tema. Deixem de banda la política. Una cosa, tu fa pocs dies, Omar, has escrit un article sobre la felicitat digital.
Sí.
Ari Bing, em varen parlar ahir una miqueta a la tertúlia, però avui com et tinc aquí com psicòleg, dic, mira, torno a agafar el tema. Hi ha una aplicació que es diu Rèplica, que et crees, diguem, un partner, o sigui, una parella virtual, d'acord? Generada per l'intel·ligència artificial.
Wow.
Ahir deia que comencen a arribar a Estats Units divorcis per culpa d'aquesta infidelitat amb aquesta intel·ligència artificial d'aquesta parella digital que tu t'has creat. Dius, aleshores, respecte a l'article que tu has escrit d'aquesta felicitat digital, dius, cap a quin món anem? O sigui, que aquí m'agradaria una miqueta la teva percepció, sí, dius
el ostres. El meu article anava més per la frustració, era que és diferent.
Però bueno, si tu et crees una parella digital, estan, diguem, en parella o casat, i tens unes confidències amb aquesta parella digital i amb aquesta intel·ligència artificial que no t'expliques a la teva parella, aquí tens un nivell de frustració abismal.
Sí, enorme. Això és no acceptar la teva realitat. I per emmascarar-la, te fas una part, que seria aquesta, la IA. Jo parlo d'això. Des que tinc una vida triste, avorrida o melancòlica, no l'accepte. I en comptes de canviar-la, se'n va a Facebook, Instagram i penja fotos d'alegria. Es pentina, es maquilla i fa la foto d'alegria menjant un sàndwich o un riquíssim oncillo, no? I ves, tanca la foto i se'n va a dormir. Per tot això, d'aparentar el que no és, que és tristesa.
Del que dius, jo conec una persona que s'ha escrit capítols i capítols de una diguem, novel·la, romance, explico com vulguis, de potser la vida que li agradaria tenir.
O sigui, justo, això,
això també és un nivell de frustració elevat.
Totalment, perquè volen una vida perfecta, però no volen esforçar-se en aconseguir-la. Pues fan una foto, fan un vídeo, el retoquen, el manipulen i pengen i somriuen. Fiques una frase bonica explicant com et sents i ja està. I vius aparences. És trist, sí, per gent que ho fa així. Però això és dir que mai hem de creure el que veiem en les xarxes socials. Mai. Perquè hi ha gent que comparteix amb alegria, per compartir que té bon rotllo, però també hi ha gent frustrada darrere.
No. No,
a mi no m'estranya que les visites a salut mental hagin augmentat un 50%.
Ho tenia el Tite, també.
És que no m'estranya.
Saps per què? Estem en un moment en el món on pots tenir tantes coses que els diners no arriben. Ho vols tot, però no guanyes per això, no et frustres. Vols tenir un bon cotxe, bona feina, bona parella, bon viatjar, vols tot, a mirar el mes 2000, pues no, això no arriba, no et frustres.
Jo crec que potser tindríem que pensar més, tindríem que llegir més llibres, d'acord? Llegir-los, eh? No que et donguin el resum de la intel·ligència artificial. No, entendre'ls o no entendre'ls. O sigui, la intel·ligència artificial, que està molt bé per moltes coses, però clar, hi ha uns canvis molt, molt, molt importants, no? I tampoc hem de caure amb el que tu deies, amb tot el que està escrit. Has de pensar. Pensar és molt bo, però de vegades no tens temps per pensar. I com que no tens temps per pensar, doncs aleshores pots creure una cosa que dius que no funciona. Jo crec que és quan més que mai s'ha d'ensenyar a les escoles a pensar.
Ben crítica, sí.
A pensar sobre un tema, és igual el que et digui la intel·ligència. Per què? O sigui, preguntar-te el per què de les coses. El per què. Sí. I el per què del per què. M'explico?
Això és filosofia.
Sí, totalment.
Digue-li com vulguis, però és una manera de fer servir el teu cervell, vale? I que no que t'ho donguin tot. Que pots demanar el que vulguis. Jo utilitzo la intel·ligència artificial, però també li faig les trampes. Vale? I llavors, les trampes, vull dir que pregunto una cosa i després torno jo el perquè i això perquè és així i tal, i al final et diu, escolta'm, no m'ho plantegis així, és que no t'ho puc, claro, l'enganxo.
O aleshores et contesta, escolta, si en saps més que jo, explica-m'ho, saps?
Però és veritat.
Bueno, però seria una possibilitat, no?
Per, no, a mi...
En pla Wikipedia, que tu alimentes, dius, escolta, sí. Si en saps més tu que jo, explica-m'ho.
No, això no t'ho diu, perquè a més jo els tracto molt amb molta educació. Escolta'm, podries dir-me, sisplau, tal? Sí, esclar que sí, Elisa, t'ho dic i tal i qual, i tenim molt bona relació. Però arriba un moment
I
que...
I et diu Elisa?
Jo sóc l'Elisa.
Sí, però amb aquella diu pel teu nom?
Pel meu nom, Elisa.
Que passa, no?
Sí.
Una amiga.
Sí. Llavors em diu, escolta'm, és que aquí no he trobat la informació que em demanes. Dic, doncs pues, hauries de buscar-la i hauries de saber això. Aquesta manera de reaccionar, jo crec que se'ls ha de passar en els joves, que els joves, clar, ara es troben, per exemple, els professors de filosofia que ja no poden, segons què, els exàmens, etc, també han de treballar més, perquè han de fer les preguntes que la intel·ligència artificial, el que t'estic dient jo, li costi, no és que li costi, penso que t'ho farà, però no en 5 minuts. I això també s'ha d'ensenyar, o sigui, utilitzar les eines de la intel·ligència artificial és fantàstic, però no deixis de pensar, perquè si deixes de pensar...
Presencials i parlant, quina...
Exactament. És
exactament, tu, tal cosa, quan va guanyar Espanya, o sigui, França, la guerra,
sí.
Quan va ser, quin dia, ostres.
Però de primer has de preparar, primer has de donar el gust de que els estudiants tinguin ganes de treballar amb un tema, no? Amb un tema determinat. I després pots fer les preguntes que tu, si estan implicats, o sigui, a ensenyar a que s'impliquin amb allò que els agrada i més, el que sigui. I per què amb una cosa i no amb dos, o amb tres, o amb quatre, o si no, quan s'impliquen en un tema determinat...
Sí, per exemple, la pistola, va. Sempre la pistola. Com va començar a ser humà, per què, sí. El
com,
foc...
Com va evolucionar i sí. quins factors van influir. Va ser el mateix a Europa que a Àfrica, que a Àsia, ho sabem o no ho sabem?
Del que dius, Elisa, em fa pensar una cosa. Fa molts anys enrere anava d'acompanyant esquí escolar en una escola de primària i el que dius tu, el per què del per què,
clar.
Segons quina franja d'edat, el tenen.
Clar.
I després s'esveieix.
Preguntem molt i per què.
Exacte, sí. O sigui, aquí potser hi ha una cosa que fem, no diré malament, però que potser no aprofundim prou a dintre el sistema pedagògic i educatiu, de continuar generant aquesta curiositat del per què del per què.
Clar, i és molt descobrir. Tu saps lo interessant que és descobrir coses per tu mateix i que et diuen, ah, vale, clar, tal, les connexions, no? Això és lo important. No ho podem deixar. Tindrem la intel·ligència artificial, però no ho ha de fer-ho tot, perquè si no estarem a mans d'aquesta intel·ligència artificial. Què faràs quan el dia que el computador, l'ordenador, imagineu un ordenador general, el millor de tots, que porta tota la Terra, vale? que anem per aquí, més una mica. Què passa el dia que l'energia se'n va? O què passa? Què passa? No sabrem ni obrir la porta de casa, perquè clar, la porta de classe ja s'obre amb intel·ligència artificial.
Però això és bo de que la cartera digital de documentació tinguis també la física.
Sí, per si acas. Per
si se'n va la llum.
Ara, ara hi ha molts joves que no paguen mai en efectiu. Tot tarda.
Ah, sí, tot és tarda.
Ha canviat tot el món. Crios, dius, sí. Diu, efectiu per què? Encara perdré. Dius, pensen diferentment. I a mi sorprèn.
Sí, sí, no.
I em fa vermell. Dius, ostres.
Tots et paguen amb el
mòbil. I el mòbil, i dius, que curiós, els joves d'ara,
I si pagues en efectiu i tornes al canvi i fas un complement tu per arrodonir-ho, que el
no
canvi que tornin, la persona a vegades queda bloquejada.
Sí. Diu que, sé com es fa.
També,
sí,
totalment.
Els jovents sí, és una cosa molt curiós.
I llavors tenen que agafar la calculadora i
comptar,
i dius, ostres,
no saben.
Aquesta part la tens que arreglar.
Avui hi ha joves de 15 anys que no saben sumar amb paper i boli. No saben. Dius, com pot ser això senzill? Però no saben. Curiós, eh? Jo sumar amb paper i boli, que és algo senzill, però no saben.
Un fet viscut, 36 ampolles idèntiques, passes per caixa, n'ensenyes una i dius, bueno, doncs n'hi ha una, dius, tinc 6 packs de 6 o 36, dius, com ho vols, tal? La persona va tenir que agafar la calculadora per fer la suma.
Sí.
Jo em vaig quedar a quadros.
De pedra, dius,
que et dius, caram, la...
Encara com no te la va passar una a una.
És que hi ha molts joves així, dius, impacta, dius, ostres, què passa aquí?
Hi ha part de feina. Bé, parlant de justament una mica d'educació i docència, bé, hi ha una queixa per a part dels pares per a absenteisme dels docents al liceu per classes de 6è i de 5è. Això també genera els dubtes que els joves, caram, què estudiaré? Diu, si hi ha la persona que em ve que tenim per la classe...
Jo vaig anar al liceu, sempre he sigut així, eh? Allà fan molta... El professor fa molta campana al liceu.
Hem viscut el mateix, eh, Omar? Sí,
allà el professor era de jauja, al liceu. Està igual que ara. No ha canviat.
Sí, paten
molt. Per què no sé? Paten molt al liceu.
Ho agafen la baixa i no hi ha el reemplaçant.
Sí, moltes vegades, però això ja sempre, eh?
Bueno, això és aprofitar les avantatges socials que hi ha, no? Una mica. Si anem a la CAS i fem una estadística, pues no sé quanta gent que estan allà a la CAS realment necessiten la baixa o necessiten la prestació. Seria interessant de poder-ho fer, no sé com, pot ser amb intel·ligència artificial, pot ser amb un escàner, no ho sé com, però segur que no sé si la meitat... salvaria l'expedient.
Ara que passa, vull parlar una cosa que vull fer. Jo com a psicòleg estic en contra, tinc un metge capçalera, doni la baixa per depressió. A sobre d'un psicòleg o un psiquiatre, un professional, no un de capçalera. Vas allà i plores. Estic trist, baixa per depressió. No, tens un mal dia, punto, per treballar. La depressió és algo molt, molt xungo i es fa servir com que no és res.
Abans era el mal d'esquena. Abans era el mal d'esquena, que era molt difícilment detectable. Jo he parlat amb un metge, que precisament ha estat per la casa i tal, i diu que tenia una tàctica per detectar el tema del mal d'esquena. Diu, bueno, tens mal d'esquena, t'hem de treure el carnet de conduir provisionalment. Uh-huh. Ja posàvem un problema, no? Molts ja desistien, diuen, bueno, tampoc tinc tan mal, no?
Ho deixarem estar.
Això és real, eh?
Aguanta.
Això és real, perquè el mal d'esquena també és difícilment detectable moltes vegades. Per tenir la baixa, ara el món està de moda.
A mi em fa ràbia la depressió.
És corrent del tema de depressió.
És una malaltia molt, molt dura de superar i es negar com si res. Això és injust. No, jo sóc un tot just. Aquí el metge accedera no és ningú per donar-la.
Claro.
Això és psicòleg o psiquiatre.
I potser més controls, que hi ha baixes de complaixença, com deies tu.
I més controls, més controls. I no es fan. Això ho trobo vergonyós.
És una part per també reduir, no diem un dèficit, però una despesa potser innecessària.
Té un cost important. Sí.
Però bueno, fa ràbia, perquè és una malaltia molt difícil, molt xunga de superar, i s'agafa a la lleugera. I ho trobo injust, en aquest sentit.
Bueno, sí, és cert que aquí hi ha molta cosa, hi ha molt camí per recórrer encara. Res, fa pocs dies el senyor Jordi Martí Sella, que és el president dels propietaris de béns immobles, deia que un possible increment de 30% dels lloguers, bueno, això ha fet saltar moltes persones, dius, bueno, en què quedem? Dius, que era la gran pregunta era per ell que era un lloguer assequible o un lloguer raonable, i per les declaracions que feia tampoc diguem, concretava la pregunta, l'al·ludia bastant.
Són 500 euros, són 2.000 euros, què esperei barato o assequible? Que ho digui, que es mulli, no, una miqueta?
A veure, aquest és el tema de sempre, no? Mentre els lloguers estiguin al preu que estan, entre 2.500 i 3.000, d'acord? I el salari mínim estigui a 1.500, no sé si hi arriba.
Sí, per aquí.
Vale? Ho tenim una mica difícil per viure, perquè trobar lloguers de 1.500, ara, no et dic que una persona li cobrin això perquè ja fa molts anys, etcètera, etcètera, que també... però és molt, molt difícil, oi, que te'n tinguis que anar, doncs, jo que sé, a Arinsal, amb un estudi, per poder...
Pagar 1.100, un estudi, tens d'usar-ho, sí.
Però a part d'això, no solament és el lloguer, després tens que anar a comprar, i clar, la cistella de la compra tampoc és barata, tampoc, i si te n'has d'anar a la Seu a comprar amb un supermercat, perquè hi ha rebaixes de lo que sigui, pues també has d'utilitzar el cotxe i també hi ha la gasolina. Per tant, jo crec que el tema aquest dels lloguers és un tema que ens afecta a tots d'alguna manera i hauríem de ser solidaris, a dir, escolti, fem, vale, ja, vull dir-te, no pugis, ja estàs a 3.000, 2.500, 3.000, que ens n'anirem. Avui he vist en un anunci 4.500 a la Massana i no era una casa. Dius, bueno, potser que ens estem passant, no? D'alguna manera, com s'ha de resoldre això?
És que el replantejament del que dius tu, Elisa, del senyor Martisselli, deia que potser, ell deia que a la base potser és que els salaris són massa baixos a Andorra, també. Aleshores, això és... crear una sobreinflació, diguem, a dos números o tres números, quasi.
Uh-huh,
clar. Jo opino que la base està bé. És un bon salari base. El problema està... Però si tu te'n vas cap a darrere 6 anys, l'any 2018, està bé la cosa, sobre les emissions com ara, sí. I es queda bé. Va ser el boom del lloguer, el problema, a partir de l'any 2021. Va ser el lloguer, ha hagut un caos...
22,
no, més o menys, que va haver un caos. S'ha de començar a mirar el lloguer, perquè l'salari està prou bé, la veritat.
Sí.
Jo penso que està bé, però, pots viure amb això.
Però amb el salari que tens no pots pagar l'altre.
Ara mateix no. Això, anem a la base del problema, el lloguer, que està pels núvols. Però clar, això també, si et fixes bé, qui puja els lloguers? Gent treballadora, gent que té un pis dos i es llogue. Perquè el que té molts pis dos, manté els preus. Qui l'ha pujat? El que té un pis o dos. Sí, jo he fet un estudi entre meus amics i és el que he vist, que els hi pugen el sou, el lloguer, gent que té un pisos. El que té molts pisos, que és el ric, aquest passat el manté un perill baix. I el de fora, l'inversor tampoc abuse. És el d'aquí a Andorra, el teu veí o el meu veí, que abuse. Gent que no va al col·le mai, no sap res d'economia, va recuperar, diguéssim, un pis, es paga en 30 anys. O sigui, ho va recuperar en 5. No, tio, torna al col·le, fes econòmiques, perquè és veritat. Jo em fa ràbia, gent inculta, d'aquest sentit.
Com tota la vida, és equilibri, no? S'ha de buscar l'equilibri. Un habitatge és un bé de consum protegit per la Constitució, però al mateix temps és un producte financer.
Justos.
I aquí hi ha un xoc de trens important. Si mirem com està el panorama, veiem que un 70% dels habitatges de lloguer estan entre 600 i 800 euros per mes.
Quan? Quin tant per cent?
Un 70.
Sí, però segur, com ell,
sí, un 70.
He dit jo, sí.
Però llavors, clar, el govern o el que protegeix l'habitatge, l'ens que protegeixi l'habitatge, ha de posar-se les mans dels propietaris que són benèvols, entre cometes. I això, amb un estat de dret, és insuficient. És molt insuficient. Jo, que sóc d'ideologia liberal, entenc, fins i tot, que potser s'han de crear topalls, s'ha de fer alguna cosa en aquest aspecte, s'ha de protegir una mica. també s'ha de dir, parlant d'aquest equilibri, que construir un edifici, com a mínim un apartament de 100 metres quadrats de cost, val 400.000 euros de cost. Llavors, la gran pregunta és, a quant té que llogar el promotor aquest apartament perquè tingui una certa rentabilitat? Llavors, ja us contesto, la rentabilitat és tan petita que hi ha, amb els tipus d'interès relativament baixos que hi ha, és més fàcil anar a buscar un altre tipus de negoci. D'acord? Llavors, el propietari, el promotor, abandona aquesta línia de negoci i això ha d'agafar, diguéssim, el testimoni, ha d'agafar l'Estat. L'Estat, comuns, etc. Llavors, la meva proposta, el que jo penso jo, és que els comuns que tenen són propietaris del territori, haurien d'entrar dintre de l'Institut Nacional de l'Habitatge, cedir els terrenys, que no vol dir regalar, cedir els terrenys, perquè un apartament que val 4.000 euros per metre quadrat de cost, la meitat és el territori, és el terreny. La meitat és la repercussió del sòl. Llavors, si el comú cedeix aquest sòl, aquest apartament, aquest habitatge ja val la meitat. La meitat. Vale? Què passa? Pues que els comuns podrien entrar dintre d'aquesta operació i crear parcs d'habitatge, diguéssim, socials, habitatges que no cal que siguin de luxe, però que siguin realment habitatges molt correctes, més que correctes, dintre d'una línia del segle XXI. No? I això és factible. I s'està fent poquet a poquet, però és una mica a xocolata del lloro. El que estan fent els comuns és agafar un edifici, l'altre edifici, fer i tal. Però abans de tot això, hauríem de posar un estudi de quants habitatges socials fan falta en aquest país. Quants? Quants?
Però a banda d'això...
Si no, quants habitatges socials fan falta en aquest país? Quants en fan falta? A part dels topalls, etc etc. I per saber això, pues s'han de fer, s'han de posar en pràctica les capacitats de càrrega màxima que tenen aquest país, que són estudis que han fet els comuns, que són uns estudis, 7 estudis que estan a govern, hi ha un coordinador que té que mirar-ho això, i la gran resposta que té fer aquest coordinador és quants habitants hi cabem, perquè no solament és l'habitatge.
Sí, però...
Tenim productes finits, tenim l'aigua, tenim la mobilitat, tenim les escoles, tenim l'hospital, les presons. La presó s'ha quedat petita. La presó s'ha quedat petita. Entonces, tot això fa que aquest país necessite saber d'entrada quanta gent ha de viure en aquest país i quines necessitats hi ha d'habitatges.
Eduard, del que dius, perdó que talli, però això també ho tens que contrarrestar amb quina és la situació, diguem, de famílies monoparentals, separades, i la projecció que pot haver-hi també d'aquestes necessitats.
Quin tipus d'habitatge fan falta? Les tipologies?
Les tipologies repercuteixen sobre els recursos i l'economia de les persones, que condicionarà aquest parc que tu estàs dient. Ara, aquest creuament de dades, entrem en el moment que dius, ah, no, això són dades sensibles,
a
protecció de dades, i no es pot fer.
S'ha d'entrar en això.
A banda d'això, anem cap a l'any 2018, quan la gent encara pensava en l'economia, un pis mai dona més d'un 10%. Mai. No. Un pis que val 12.000 euros, el lloguer per 5 anys al mes, són 6.000 l'any, és un 3%, un 10.000. No, és que no dona més. Si vols més, has d'invertir en or, en la borsa, no en un pis. Un pis es paga...
Hi ha altres tipus de negoci.
Un pis es recupera en 40 anys. És una inversió bona a llarg termini, no a curt termini. Però, com vull dir, hi ha gent que no van al col·le de crios, i això no ho entenen. I no ho entenen.
Un principi de base, el pis normalment ha de ser, t'ha de costar, si és de lloguer, el 30% de lo que tu tens com a salari.
Sí.
I això és una màxima, digue-li com vulguis, un principi. Bueno, això fa temps que ja no... Alguns potser sí, però amb el salari base... No funciona. Vale? Estic d'acord que el número d'habitants d'Andorra es calcula màxim perquè tinguem aigua per tots, per la mobilitat i per això que has dit, en 100.000 habitants.
Tants?
100.000.
Ostres!
Com a màxim. Sí, que no estem arribant.
I això,
86.
No estem arribant.
No, estem 86, no?
88, quasi 90.
Bueno, i després ja, clar, estem aquí. I a veure, en un any, jo no sé vosaltres, però en un any m'he donat compte de que d'anar d'on visc jo al centre, abans estava en un quart d'hora i ara estic mitja hora. Home, si haig de sortir a les 12 de la nit, que no surto, potser anirà més ràpid, no? Però en una hora, jo què sé, a les 3, a les 4, no arribes.
Ostres. Sí, cert, hi ha una massificació i una demografia que ha anat en augment. Elisa Moixella, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Omar El Bashiri, merci per la teva presència.
És Enric, un plaer.
Eduard López Mirmi, avui no t'he tornat a canviar el nom.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
I'm glad.